2023. Un any ple de notícies. Un any ple d'esdeveniments. Això és el que s'ha pogut escoltar a Ràdio Olot.
Benvingudes i benvinguts al resum informatiu de l'any 2023 de la sintonia de Ràdio Olot. Un any on des d'aquesta sintonia del 98.1 FM i també des de radioolot.cat començàvem parlant de la pobresa, una crònica del nostre company Anil Puigvert.
La pobresa, un dels problemes principals que afecta a tot el món, també ho fa a la Garrotxa. Per fer una lectura de la pobresa és tan fàcil com veure el perfil de persones que s'acosten als serveis d'acollida o als programes d'ajuda que fa temps que impulsen des de Càritas Garrotxa. Majoritàriament són les dones les que es troben en més situació de vulnerabilitat i, per tant, sol·liciten aquest suport. Un dels problemes que tenen és el de conciliació laboral per cuidar la mainada. En molts casos demana poder treballar en les hores en què la mainada és a escola i això els dificulta la contractació. Ho explica la tècnica de Càritas Garrotxa, Anna Costa.
Això, no?, que principalment les dones, jo porto el servei d'orientació laboral, les dones tenen molts problemes de conciliació laboral amb els nens, no? Llavors, el que em trobo, no?, em demanen treballar una hora, treballar matins de 9 a 1, no? No hi ha feines, no hi ha pràcticament feines que et demanin això. Llavors acaben sent les més afectades per no tenir feina, les dones.
D'altra banda, la pobresa genera en la persona qui la pateix una sensació de solitud i aquest problema és un dels que busquen solucionar des de Càritas Garrotxa. Des de l'entitat han impulsat tres programes diferents. Per un costat, el d'orientació laboral, que serveix per ajudar les persones, majoritàriament dones, a trobar feina. També hi ha el programa Sentir, que té l'objectiu de donar ajuda psicològica a la gent que ho necessiti. I finalment han creat el programa Fem Comunitat.
Tenim, per exemple, el Fem Comunitat, que és un projecte que ara per ara hi ha unes 40 dones. Mm-hmm. I bueno, és un projecte comunitari que elles mateixes decideixen el que volen anar fent. Mm-hmm. Amb una assemblea es decideix el que faran durant l'any i llavors això ara s'ha decidit, es fa un dia a gimnàs, un dia es fan sortides per l'entorn i un últim dia de la setmana es proven diferents coses. I llavors estem tenint molta col·laboració d'entitats de la Garrotxa que ens venen a fer com tastets.
Les persones que necessiten ajuda perquè es troben en una situació vulnerable econòmicament parlant acudeixen a Càritas Garrotxa. A partir d'aquí, l'associació genera un pla personalitzat per a la persona i se'l deriva al projecte que més li correspongui.
Crida el món, un t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs entre totes les persones.
Vam continuar el mes de febrer d'aquest any parlant de meteorologia, perquè si bé no ho recorden, oients de Ràdio Olot, el mes de febrer vam tenir un fenomen meteorològic que també aniria molt bé en aquestes èpoques de l'any, marcades per la sequera. A Olot va nevar, i així ho vam explicar des de Ràdio Olot. Ho va fer concretament en Gerard Puigdemont.
La neu va tornar a deixar aquest dimarts imatges de postal en municipis com les Preses, on feia temps que no s'hi veia nevar. Els més petits, com la Cora, estaven encantats de passar una bona estona tirant-se boles de neu.
T'agrada que nevi o no?
Sí.
Feia dies que esperaves la neu?
Sí.
Havies vist gaires vegades nevar tu, sí, no?
Bé, unes quantes. Una vegada només.
La nevada va ser intensa en aquesta zona de la comarca. Va ser entre la 1 i les 2 del migdia d'aquest dimarts, quan hi va haver més problemes de circulació, especialment entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Algunes topades entre vehicles als túnels de Bracons van fer que la circulació cap a la via que connecta la Garrotxa amb Osona quedés tallada unes hores. Just a la rotonda d'accés a l'eix, agents dels Mossos d'Esquadra anaven informant els conductors. Alguns seguien direcció Sant Feliu i d'altres donaven mitja volta i tornaven cap a les Preses. Precisament a la recta de les Preses és on es van acumular les complicacions, amb cues de més de mitja hora per travessar aquesta via i arribar fins a la Solfa. La retenció era tan considerable que arribava fins ben bé a l'alçada de la piscina municipal, a l'avinguda Sant Jordi. Hi va haver cua per sortir de les Preses, però també per entrar-hi. A un altre punt de la comarca on també hi va haver complicacions de circulació va ser els túnels de Collabós, a la vall de Bianya. En alguns punts era obligatori transitar amb cadenes i alguns camions van quedar atrapats per moments. A Olot la neu va fer acte de presència tímidament i amb prou feines la neu va quedar al terra. El transport escolar va funcionar amb normalitat durant tot el dia.
Un mes de febrer, pel que fa a l'àmbit informatiu des de Ràdio Olot, també, a banda de la meteorologia, marcat per el conflicte entre les treballadores i l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Una sèrie de reunions que van acabar amb un acord que explicàvem així amb la veu de la Natàlia Moreno.
Setmanes després de les protestes dels treballadors davant l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, comitè d'empresa i direcció han arribat a un acord. Els treballadors estaven disposats a mantenir les mobilitzacions si no resolien les seves reivindicacions. Durant trobades prèvies s'havien abordat aspectes claus com el cobrament de la retribució variable en funció dels objectius, conegudes com les DPOs, que havien afrontat les dues parts. Ara la direcció s'ha compromès a pagar el 100% d'aquesta retribució. Adriana Monells és una de les membres del comitè d'empresa de l'hospital.
Hem signat un nou conveni que sí que hi ha hagut unes pujades de sou per a tots els grups professionals i que això el servei doncs, és el que ha de posar els diners, que de moment encara no ho hem rebut perquè estem pendents d'aquests pagaments i que això és independentment del que demanem. Vull dir, esclar, es demanen, no? S'incrementen uns sous, evidentment algú ha de pagar això, no?
Però exactament què són les DPOs? Ho explica un dels membres del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot, Antoni Pérez.
És una part del sou que es va desgranar al seu moment per fer com una paga extra al complir una sèrie d'objectius que s'havia posat des de la direcció de l'empresa. I llavors, pues, si es complien aquests objectius, doncs es pagava o totalment o un percentatge. Però l'altre és el tema d'estar implicat a l'abastiment de llum o de gas, que vull dir que això són coses que no afecten a la feina de cada dia, no?
Una de les reivindicacions dels professionals de l'hospital era la sobrecàrrega de feina. En aquest sentit, els treballadors i la direcció han acordat detectar les plantes del centre amb més càrrega assistencial a través d'un grup de treball integrat per membres del comitè d'empresa i de la pròpia direcció. A més, en les reivindicacions també han manifestat més d'una vegada que se sentien maltractats.
Que són gent, molta gent que estava parcials, que al final de l'any estan fent les hores, vull dir que la despesa en personal ja hi és. L'únic que volem és que es fidelitzi aquesta gent, no? Que no diguin jo tinc un contracte parcial i encara que al final d'any faig totes les hores. No? Volem que la gent aquestes hores les tingui, no? Seves.
El comitè d'empresa i la direcció de l'hospital han acordat mantenir noves trobades en les properes setmanes per aconseguir, entre d'altres, que s'acabi la temporalitat en els contractes de molts dels treballadors.
Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
Doncs vam seguir el mes de març parlant de la paraula protagonista, malauradament, d'aquest any, la sequera.
Que Olot és l'orinal del cel és una dita popular que cada cop va perdent més sentit. La falta de precipitacions que pateix el territori català i, en conseqüències, la forta sequera que estem travessant és un fet que cada vegada preocupa més. No obstant, tot i que el nivell de pluges hagi disminuït a la comarca, l'any anterior es van recollir entre 750 i 800 mil·lilitres que es van acumular entre els mesos de març i agost. Les llevantades són la font principal que omplen les reserves d'aigua a la Garrotxa, mentre que el Ripollès ho fa la neu. El problema principal és que a hores d'ara les dues situacions fallen i és per això que els dos territoris pateixen cada vegada més. L'observador garrotxí Jordi Zapata, en una entrevista als 5 minuts més, descarta que, de moment, s'hagin de fer restriccions.
És una mica les inèrcies en funció dels moments que travessem. Quan estem sotmesos a la presència de llevantades, que tenim aigua que vessa per tot arreu, no cal anar gaire lluny, vull dir que hem tingut fa pocs anys el Glòria, vam tenir el Filomena, uns temporals magnífics, neu a la muntanya, aigua, i això de cop i volta es trenca. Això és una cosa tarannà clàssic a les zones aquestes temperades, que hi hagin aquestes oscil·lacions.
La Garrotxa és excepcional a l'hora d'analitzar la sequera i el volum de reserves. El volcanisme ha provocat que en algunes zones fluvials s'hagi localitzat aigua fins més enllà dels 80 metres de profunditat. La problemàtica és que la superficial, és a dir, la visible, en aquests moments és cada vegada més precària.
Tenim el riu Fluvià, que és el riu de referència nostre d'aquí d'Olot, està soterrat tres vegades, o sigui, a través de les colades de lava que van anar passant, han anat sepultant el riu i tot el seu... la seva xarxa d'aqüífers subterranis. Hi ha hagut una altra colada, al cap de 10, 15 o 20 mil anys, bum, s'ha tornat a cobrir el riu i tot. Per tant, tenim aportacions extres d'aquífers que es recarreguen quan entren aquestes llevantades, per dir una manera, com si diguéssim tres prestatges.
A la Garrotxa, qui pateix més les conseqüències de la falta de pluges són els boscos i la font fluvial. Per altra banda, la flora no pateix en excés perquè no necessiten molta aigua per viure. Si parlem de les previsions, segons els especialistes, es calcula que els mesos d'abril i juliol seran especialment plujosos. I prefiero tornar
carregat els teus records. Malauradament, la pluja no arribava i aquí a Ràdio Olot ho seguíem explicant, entre altres temes. També parlàvem durant aquest mes d'abril sobre salut mental.
La Regió Sanitària de Girona ha engegat el desplegament del programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil a la salut mental per atendre la població d'entre 6 i 17 anys a domicili. El pla d'acció se centra en els menors en situació de complexitat, ja sigui per la vulnerabilitat sociofamiliars o per l'estat psicopatològic, i que tenen dificultats per visitar-se als centres de salut mental infantil i juvenil o anar als hospitals de dia. El programa ja està en marxa a l'Alt i al Baix Empordà i a la Selva Marítima, i en els propers mesos també serà una realitat a la Garrotxa. Serà a partir del juny. La psiquiatra infantojuvenil i coordinadora del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa i Ripollès és Maria Àngels Domínguez.
Serà un programa que estarà vinculat al CESMIC, al Centre de Salut Mental, o sigui que les persones que comencin a treballar estaran vinculades formant part de l'equip de salut mental infantil. El perfil de les persones noves que entrin seran un educador social i un terapeuta ocupacional.
Els centres de salut mental infantils i juvenils de la IAS a la comarca gironines han atès 7.225 persones durant el 2022, 2.411 s'hi visitaven per primer cop. L'increment de persones ateses en relació amb l'any 2021 és del 5%. Domínguez explica que en el cas de la Garrotxa no és una comarca amb molts casos.
Aquests menors, el nombre de casos, si parlem en números, concrets, molts casos no trobem a la Garrotxa. No és un tipus de comarca en què tinguem un nombre de casos molt elevats. Però no estan per els números, no per la complexitat que tenen. Són casos que requereixen molts recursos i d'una atenció molt, molt intensiva, que potser a nivell ambulatori no es pot donar.
El programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil va registrar el darrer trimestre de l'any 2022 14 casos, 10 dels quals s'han donat d'alta aquest 2023. De total de persones ateses, 11 són noies i 3 són nois.
A la vora del mar. Ja gairebé a l'equador d'aquest any 2023 arribàvem al mes de maig, un mes on normalment les competicions esportives van tancant temporada. I aquest any no hi ha altre equip més feliç i orgullós d'arreu de la comarca que no sigui altre que el Club Tenis Taula Olot. Ascens a la Superdivisió, un ascens històric que el nostre company i cap d'esports d'aquesta casa, Guillem Guardiola, va explicar així.
Olot ha viscut aquest cap de setmana una de les jornades esportives més emotives que es recorden en els últims anys. De ben segur que el 20 de maig de 2023 es mantindrà durant molt de temps a la memòria de totes aquelles persones presents al pavelló d'esports. El Club Tenis Taula Olot ha assolit un triple ascens històric justament l'any del 40è aniversari de l'entitat. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, ha reconegut que el club ha fet història.
Històric, estem desbordats d'emoció, estem molt contents i molt emocionats. La realitat és aquesta. Ha costat, estàvem molt il·lusionats, teníem dos equips participant, volíem organitzar-ho a Olot, ens ho van concedir, hem tingut molta feina en fer-ho, en realitzar-ho, però ha valgut la pena el pavelló ple de gom a gom, celebrant la victòria del doble cens. Això és indescriptible, serà un record per tota la història del Club Tenis Taula Olot.
El cert és que ningú ha regalat res al Club Tenis Taula Olot. La tripleta del portuguès Diogo Pinho, Arnau Pons i Marc Aimel als quarts de final d'aquest dissabte no només s'han desfet del Vic, sinó que ho han fet amb contundència, sense regalar ni un sol set. El Torrelavega ha sigut, sorprenentment, el rival dels olotins a les semifinals perquè els cantàbrics han eliminat un dels favorits a endur-se l'ascens, el Linares. El Torrelavega no ha espantat els garrotxins, que només han regalat un set en tota la fase decisiva i han tombat els cantàbrics amb un altre 4-0. Pocs minuts després també s'hi ha sumat la victòria del conjunt de Primera Nacional i els rostres d'emoció s'han barrejat amb els de felicitat. El portuguès Diogo Pinho va arribar a Olot amb només un objectiu, deixar empremta. Gairebé 3 anys després, la seva petjada quedarà marcada per sempre.
Sabíem que va ser molt difícil. Este equipo era uno de las sorpresas por la mañana ganar una de las favoritas. Fuimos muy fuertes en todo el partido, fuimos favoritos en todo el partido, lo hemos dominado. Quería dejar huella y después de 3 años, después de 3 fases de ascenso, lo hemos conseguido y la verdad que hoy muy, 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 muy feliz y creo que lo merecemos. Y nada, disfrutar y después ir poco a poco trabajar en pretemporada, pero ahora mismo es disfrutar que es para eso que hemos hoy ganado y ahora es disfrutar y nada más.
El Club Tenis Taula Olot, això sí, no ha pogut coronar-se com el campió de la Divisió d'Honor perquè aquest diumenge ha perdut 4-1 davant l'Alicant, un resultat totalment intranscendent. L'Olot serà el tercer equip català que formarà part dels 12 millors equips de l'estat espanyol al curs que ve i l'únic a la Garrotxa que competirà a la màxima divisió espanyola d'un esport.
Amb l'alegria del tenis taula, amb l'ascens a la superdivisió del Club Tenis Taula de casa nostra, la màxima categoria d'aquest esport, tancàvem el mes de maig i el mes de juny estava protagonitzat per un gran esdeveniment com eren les eleccions municipals. Unes eleccions municipades molt mogudes a casa nostra, en concret a la capital de la Garrotxa. L'Ajuntament d'Olot va ser l'únic ajuntament de la Garrotxa que no es va constituir. El per què ens ho explica en Joan Manuel Robles.
Havent rebut ara mateix el comunicat aquest, doncs pertoca suspendre l'acte de sessió constitutiva de la corporació i emplaçar a tots els regidors electes i tots els públics que vulguin assistir pel proper dia 7 de juliol, que és el dia que farà, que serà el 40è posterior a les eleccions. Fa greu, però...
Aquest és el moment en què la secretària de l'Ajuntament, Glòria Gou, anunciava la suspensió del ple de constitució del nou mandat. Era una possibilitat molt probable després del contenciós electoral que Activem Olot ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant la suspensió d'una mesa on no quadrava un vot i que, segons la formació, li podria atribuir un regidor més. L'Ajuntament d'Olot ha rebut, quan faltaven 3 minuts per 11:45 del migdia, la notificació oficial obligant a cancel·lar la celebració del ple quan tot estava a punt. Les reaccions no s'han fet esperar. El candidat a l'alcaldia i alcalde en funcions, Pep Berga, ha lamentat el retard i creu que el recurs no tindrà recorregut.
I al final pensar que vols deixar sense efecte 448 vots d'una taula, en aquest cas del Pla de Dalt, perquè no t'afavoreix electoralment, és a dir, quan coneixes el contingut d'aquests vots, intentar, doncs, amb una cosa, doncs, a més, agafant-se amb una persona, doncs, que va votar una sola vegada, doncs, deixar sense efecte els drets de gairebé 500 persones, doncs, que han anat a votar, penso que és una mala manera de començar, doncs, la teva activitat en un ajuntament.
També s'ha pronunciat en la mateixa línia el candidat de la CUP, Jordi Gasulla, creu que és una oportunitat per replantejar el pacte entre Junts i Esquerra.
Nosaltres no hem tancat mai la porta i, al contrari, portes obertes. La gent ens va votar per un objectiu, ho vam estar dient durant tota la campanya electoral, i amb això continuarem treballant. I treballarem aquestes 3 setmanes i, en funció del que decideixi Esquerra Republicana, i continuarem treballant o des de l'oposició o des del govern.
El cap de llista dels socialistes, Josep Guix, ha lamentat la suspensió del ple. Tot i així, ha deixat clar que ells ja treballen des de l'oposició després del pacte entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts.
La Junta de Zona i la Junta Electoral Central ja ha dit que no, hi ha jurisprudència, que en aquest cas no s'admetrà pràcticament aquest contenciós, per tant entenem que no calia.
El cap de llista d'Esquerra Republicana, Josep Quintana, respecta el tràmit judicial, però creu que podrà mantenir el número de regidors actuals.
No entenem que això no té cap tipus de recurs, tothom té el dret, òbviament, perquè així ho empara la llei de defensar els seus interessos, però em sembla que en aquest cas el resultat entenem que legalment no hi ha cap escletxa perquè pugui canviar, esperem el dia 7, òbviament, però la resta, doncs, res no canvia.
El candidat de Vox, Daniel Plana, ha lamentat l'anul·lació del ple i es mostra convençut que no arribarà enlloc.
Ell, suposo que la seva teoria és que buscar que es parli d'ells, que es parli d'un. Jo a vegades penso que val més que no es parli, perquè si s'ha de parlar malament, val més que no es parli d'un. Ells sabran el que van a buscar, i sabran, però em sembla que és la xocolata del lloro i no en trauran res de bo.
Però el gran protagonista del ple ha estat Jordi Rubio, d'Activem Olot, que també ha assistit a la sessió plenària fallida. Rubio s'ha reafirmat en la seva decisió i creu que el contenciós electoral tirarà endavant i podrà contribuir a canviar l'escenari municipal.
Volem reiterar que nosaltres no anem en contra de ningú, ni de cap partit ni de cap persona, simplement estem reclamant una cosa que per nosaltres creiem que ens pertoca, que es va fer malament en una mesa, però anirem fins al final, fins que ens doni la raó. Possiblement hi hauria un altre tipus de govern, per això anem fins al final.
Després de l'aturada del ple de l'Ajuntament d'Olot, s'haurà d'esperar fins al 7 de juliol per celebrar una nova convocatòria. La mesura endarrerirà la constitució del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la Diputació de Girona, si el Tribunal acaba prenent una decisió definitiva en un termini curt de temps.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal.
I al cap de 3 setmanes, aquest ple de constitució, ara ja al mes de juliol, sí que era una realitat.
Després de 3 setmanes de provisionalitat, finalment aquest divendres a les 6 de la tarda es podrà constituir el nou Ajuntament d'Olot. El consistori olotí no es va poder constituir el 17 de juny, donat que la formació Activem Olot va presentar un contenciós electoral al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclamant un canvi en el recompte de vots d'una de les meses d'un col·legi de la capital garrotxina. La formació de Jordi Rubió demanava l'anul·lació dels resultats, donat que una persona va votar quan no podia fer-ho, ja que havia sol·licitat el vot per correu. Activem Olot hauria aconseguit un regidor més en detriment d'Esquerra Republicana si la justícia catalana li hagués donat la raó, però finalment no ha estat així i la formació olotina no recorrerà al Tribunal Constitucional. D'aquesta manera, el fins ara alcalde en funcions Pep Berga de Junts podrà tornar a ser investit aquest divendres amb el seu nou soci de govern Josep Quintana d'Esquerra Republicana. Si no hi ha canvis d'última hora, les dues formacions governaran amb majoria absoluta els propers 4 anys. Aquest serà el segon mandat de Pep Berga al capdavant de l'Ajuntament d'Olot.
Soc més radical que un ullint de la sotana. Cremant-ho quina hora i la lletara. Xocat de la Rosalia, sempre escolto un milionari.
Fora de la política, ja entràvem més a plenament d'estiu i de gairebé per a molts de vacances, però el mes d'agost va ser d'allò més mogut, en especial a la comarca de la Garrotxa pel que fa a la cobertura i a la telefonia. Un sabotatge va alterar la cobertura en molts punts de la comarca. Una setmana després del sabotatge a les torres de telecomunicacions de Montolivet i Sant Miquel del Mont, encara hi ha municipis de la Garrotxa que no han recuperat el servei. Un dels casos és la Vall de Bianya, on ara mateix la cobertura és inexistent, des de la canya fins al final de la vall. La falta de cobertura afecta sectors com el de la restauració o el de la indústria, que veuen com els perjudica en el seu dia a dia. En declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, explica que el problema necessita una solució el més aviat possible i que està en contacte permanent en els darrers dies amb els tècnics.
Estem a una setmana i encara no tenim solucionat el tema de cobertura, el que és ben bé des de la canya fins al final de la Vall de Bianya, diguéssim, no? No n'hi ha. I el que ens falla més, doncs, en aquest moment és Movistar, perquè altres companyies, doncs, sí que en tenen. Estem parlant amb la direcció general i estan treballant i esperem que se solucioni ben aviat, perquè això està portant, fa molt de mal als restaurants, a les empreses, esclar, vull dir, la gent està, ens tenen sense cobertura de mòbil i això avui dia, doncs, és imprescindible, no?
L'altre poble de la comarca que pateix problemes de cobertura després del sabotatge de la setmana passada és Ridaura. El municipi només té servei d'internet via wifi. L'alcaldessa Ana Vegas ha explicat que és un problema greu al poble que dificulta el dia a dia aquella gent que teletreballa i també aquella gent gran que durant aquests dies d'estiu té els familiars lluny de casa.
Des de l'Ajuntament el que fem és deixar els equipaments municipals, l'Ajuntament, el local social, per tothom que necessiti, doncs, hi ha algú que ha de teletreballar i des de casa seva no ho pot fer, o que necessita línies telefòniques, però tenim gent preocupada i rebem moltes queixes cada dia. Els serveis tècnics ens diuen que ja estan treballant molt, però encara no troben la solució. I això ens preocupa.
Els tècnics de telecomunicacions han assegurat als ajuntaments de Ridaura i la Vall de Bianya que la falta de cobertura se solucionarà el més aviat possible.
Que la història més bonica és la que mai es publica i el TikTok és més...
El mes de setembre, més marcat en vermell el calendari per molts olotins i olotines amb motiu de les festes d'altura, també va ser marcat en vermell, per això una nova bona notícia, com és el cas de Ridaura, que era l'únic municipi de la Garrotxa que encara no estava adherit a l'ATM i va fer el pas, ens ho va explicar en Pere Obac.
El passat mes de març, la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa acollia el Consell d'Administració del Consistori de Transport Públic de l'àrea de Girona. En aquest acte es va formalitzar l'adhesió de la comarca al nou sistema tarifari integrat. Fins aleshores, tots els municipis s'havien sumat a aquesta iniciativa, amb l'excepció de Ridaura, que ho ha fet aquest dijous. L'alcaldessa del municipi, Anna Vegas, considera que la decisió de l'Ajuntament de no recolzar aquesta integració creava un desavantatge per als veïns en comparació amb la resta dels ciutadans de la Garrotxa.
Érem l'únic poble que encara no hi havíem entrat i després, doncs sí, clar, hi havia un greuge comparatiu doncs a l'hora dels avantatges que suposa estar a l'ATM i a més també nosaltres pensàvem que el poble estava mostrant una manca de solidaritat cap als altres 20 municipis de la comarca.
Amb l'entrada de Ridaura a l'ATM de Girona, els habitants del municipi podran aprofitar un sistema tarifari integrat que representa un estalvi significatiu per als usuaris del transport públic. El cost dels tiquets es redueix entre un 48 i un 77% segons les rutes utilitzades i els menors de 16 anys poden viatjar gratuïtament per tota la comarca. Begues assegura que estan treballant per millorar les connexions de Ridaura amb els altres municipis de la comarca perquè els veïns puguin gaudir plenament d'aquest avantatge.
I anem treballant, eh? Ridaura doncs, és un poble petit, són pocs habitants, cada vegada més hi ha més bones comunicacions pel que fa al transport públic, però hi anem treballant.
L'adhesió de Ridaura a l'ATM de Girona entrarà en vigor a partir del gener del 2024, ja que la inversió requerida no es va incloure en els pressupostos actuals, però es farà efectiva en els pressupostos de l'any que ve.
Eixos nervis d'aquell dia, de la llista que van fer per a tu la preferida, inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada de tot el món.
Anàvem arribant ja a la recta final d'aquest 2023 i ens plantem ja al mes d'octubre i segurament oients de Ràdio Olot ho recordareu, CPA Olot i el Mundial de Patinatge Artístic es van tornar a unir i van tornar a escriure una nova pàgina daurada de l'esport garrotxí i de l'esport català en general. Ens ho explicava des de Colòmbia l'Albert Brossa.
Cop d'autoritat del Club Patinatge Artístic Olot, que aquest dissabte s'ha proclamat campió del món en la categoria de grups de show gran al Mundial que s'ha celebrat a Ibagué, a Colòmbia. Les olotines van saltar quartes a la pista, després que el CPA Tona marqués el punt de partida del campionat i que dos grups italians es quedessin per sota de les osonenques. El conjunt olotí va executar un ball que va fregar a la perfecció, amb només una petita caiguda al principi de la coreografia. Però la feina que s'ha vingut fent durant els últims mesos, encara de superar precisament aquests entrebancs d'equip, ha estat l'antídot perfecte per culminar un ball esplèndid. Al final, els jutges van puntuar el CPA Olot amb 41,02 punts. L'esforç com a equip per superar totes les adversitats ha estat més fort que la por al fracàs. Magalí Feu, la capitana, i Ignasi Siurana ho explicaven així als micròfons de Ràdio Olot.
No m'ho crec, és increïble. Però ens hem treballat molt i mira, estem supercontentes, superagraïdes i ho hem suat, eh? Però ens hem currat moltíssim i estem aquí perquè ens hem treballat. Ha estat increïble. Vull dir, veies el públic també que ens animava, totes les de dins, ho estàvem disfrutant. És que quan gaudeixes del que fas és que... Déu. Vull dir, vam passar-ho força malament, no pel resultat, sinó pel fet de no deixar gaudir la gent de la nostra coreografia, però aquesta coreografia mereixia un final així. És una coreografia de 10 i crec que no l'hem fet de 10, però l'hem gaudit com mai.
Sí, és surrealista, perquè havíem perdut la confiança completament en nosaltres, ja han sigut uns mesos de patir moltíssim i treballar fins que ja no hem pogut més i tornar a confiar en nosaltres, i avui doncs ha valgut la pena. Bàsicament s'ha demostrat tota la feina que havíem fet.
Es tractava d'un desplaçament molt llarg i això requeria una organització mil·limètrica. La Junta del CPA Olot ha treballat com un rellotge de precisió per fer-ho possible. Josep Segués, president del CPA Olot.
Com a la vida, és el que hem anat veient doncs, aquests últims mesos. El fet doncs, del que ens va passar al campionat d'Espanya, no sempre les coses són dolentes. Hem de veure també el costat positiu, perquè d'alguna manera o altra és una mica el similar que ens passa a la vida. Per tant, doncs, bueno, com a club, continuarem fent exactament el que fem.
El que ha aconseguit el CPA Olot aquesta temporada és molt més que un mundial. És demostrar i ser exemple que a la vida tot és possible, que només depèn de l'actitud i que fer el camí en equip sempre s'acaba arribant més lluny.
S'ha quedat un fin de meva fino.
El mes de novembre, penúltim mes d'aquest 2023, ens fèiem ressò, entre altres temes, dels actes commemoratius del 25N a casa nostra.
La Garrotxa s'ha volcat de forma unànime per recordar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest dissabte. La comarca ha reivindicat el paper de la dona en diferents formes i és que la violència de gènere és una xacra que continua present a la nostra societat. La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, ha assegurat que és molt important continuar reivindicant l'empoderament de la dona.
Cada vegada hi ha més gent que està posat en el tema, hi ha més associacions, hi ha més... abans no hi havia el consorci amb un CIAT que treballava per ajudar les dones. I tot i així, els actes de violència continuen sent. És molt trist.
La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, també ha reconegut que en l'actualitat les dones tenen a l'abast moltes més plataformes i associacions que defensen el paper de la dona. Per altra banda, la coordinadora de l'àmbit de relacions familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Maite Marcó, també ha assenyalat que han crescut les atencions a dones que demanen assessorament i ha assegurat que falta implicació ciutadana.
S'està treballant molt amb les lleis, lògicament donen un marc jurídic per poder fer molta protecció i cada vegada, és el que deia el mateix manifest, no? S'estan destinant molts recursos a poder tenir espais d'atenció cap a les víctimes de protecció, però falta tota la implicació ciutadana, perquè no és de les dones només, la violència cap a les dones, lògicament, sinó que és de tota la societat.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va aprofitar la lectura del manifest per recordar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest divendres per destacar la tasca del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
I hem tancat aquest any 2023 amb el mes de desembre parlant, per sort, de grans notícies com són les fires i actes que envolten les diverses festes de Nadal que estem vivint durant aquests dies. Però, entre altres temes d'actualitat des de Ràdio Olot, hem parlat de l'Associació de Famílies que també ha aconseguit, entre altres passos, la concessió definitiva i el servei gestionat per ells mateixos, com és el dels menjadors. Ens ho va explicar tot plegat i va parlar amb ells en Gerard Puigdemont.
En el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa s'ha aprovat la renúncia de la gestió del servei de menjador, actualment a càrrec del Consell a petició de les associacions de famílies d'alumnes. D'aquesta manera, les escoles La Bòbila de les Preses, Lluís Castells de Ridaura, Malagrida i Pla de Dalt d'Olot se sumen a l'escola Sant Cristòfol de les Planes, Verntallat de la Vall d'en Bas i Visaroques d'Olot i a partir d'ara es coordinaran la gestió del servei amb el Departament d'Educació. Des de l'AFA del Malagrida celebren aquest canvi de gestió després del que consideren que ha estat una lluita de molt de temps. En parla Felip Vidal, membre de l'AFA Malagrida.
Sabíem que volíem fer canvis i que la manera més fàcil de poder fer aquests canvis era tornar a tindre el control del servei del menjador, perquè veiem que quan fèiem demandes i reclamacions al Consell Comarcal no acabaven de funcionar. I en aquest sentit també volem agrair la valentia que han tingut els equips directius també de fer aquesta passa. I sabem que hi ha altres AFAs que volien fer el canvi i que no han pogut i que també les animem a seguir per aquest camí.
Des de l'AFA Malagrida expliquen que el principal motiu per voler canviar de model de gestió era pel poc seguiment que consideren que el Consell Comarcal estava fent d'aquest servei i també pel fet de no haver-se sentit prou escoltats.
Si el Consell Comarcal es queda totes les gestions, és impossible que pugui fer un seguiment de com funciona el servei del menjador de cada centre educatiu i cada escola a la Garrotxa, per una qüestió de temps i de falta de personal. Llavors el que aquí recuperem és la possibilitat de nosaltres, com a AFA, conjuntament amb equip directiu, a poder fer un seguiment de com funciona el menjador, poder intervenir, poder veure quines coses es poden millorar, coses que fins ara el seguiment que hi ha hagut ha estat pràcticament inexistent i si hi ha hagut alguns incompliments de contracte o coses que no funcionaven, sempre ha vingut denunciat o reclamat per les AFAs.
Ara les AFA treballaran amb el Departament d'Educació per veure com es gestiona el nou conveni que ha d'entrar en funcionament el curs que ve. Diuen que la transparència econòmica de la gestió del menjador i l'amortització de la maquinària i la inversió feta seran dos dels punts a quantificar. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren haver-se reunit amb alcaldes, equips directius dels centres i AFAs per exposar-los i les possibilitats i que ara treballaran per confeccionar la nova licitació amb els centres que es queden amb la gestió del Consell, donat que l'actual finalitza aquest curs. En parla Mari González, consellera comarcal delegada d'Educació.
Cal dir que la proposta que jo els hi vaig fer, tant a les AFAs com a equips directius, és que els tornarien a convocar aquestes escoles que continuen a Consell Comarcal per poder fer el plec de condicions ben fet i que tot puguem escoltar totes les seves opinions.
Hi ha una escola de la comarca, però, que es fa enrere d'aquesta decisió presa en anys anteriors. És l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú, que reincorpora la gestió comarcal. La gran majoria de centres educatius de la comarca continuaran amb la gestió del Consell Comarcal amb la nova licitació. La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables de Junts, Esquerra, Estimem les Planes i el PSC, tot i que aquests últims han demanat seriositat a la AFA de cares a la nova gestió, tenint en compte el component educatiu del temps de menjador, així com el fet de seguir una dieta saludable i de proximitat. De la seva banda, la CUP ja ha votat en contra i ha lamentat que 4 nous centres deixin de ser gestionats pel Consell i que passin a estar en mans d'un ens superior i més llunyà, com és la Generalitat.
De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Doncs fins aquí el resum informatiu de la sintonia de Ràdio Olot d'aquest any 2023, un nou any magnífic radiofònicament a casa nostra. Gràcies, oients, no només de la comarca de la Garrotxa, sinó a tots aquells que ho feu fora de la comarca, tant per l'FM com per radioolot.cat. Un any més al costat vostre i per un 2024 amb més informació. Gràcies, gràcies i gràcies i molt bona entrada d'any. Adeu-siau.
Els serveis informatius de Ràdio Olot us desitgen un molt bon any 2024. Això sí, ple de bones notícies.